És una cosa típica fer una previsió, no?, de com t'anirà, com t'aniria si fos molt, si fos, anés molt bé, i comptar que no anirà tan bé. Hem triplicat en dues setmanes la previsió òptima.
Per tant, o sigui, no sé. La corba va sí, directament a...
És difícil dir-ho.
A veure si estem a l'altura.
Això és el que ens preocupa ara.
Aquest creixement, eh?
Poder respondre a tothom, exacte. Perquè és el problema que ens trobem, que clar, és que cada dia entren quantes trucades.
100 i pico.
És molt difícil donar resposta a tothom, més als WhatsApps, més a el que entra per la web, més el que entra per Instagram.
Sí.
És una autèntica bogeria. Sí,
sí. Escolta, que no sigui morir d'èxit, que, no. segur que...
Intentem
que no
serà, estar a l'altura.
Que ho sabreu gestionar amb aquest servei d'acompanyament que heu tingut a més de l'Ajuntament i l'experiència, l'experiència que és un grau en tot plegat. Jaume Pujol, Jofre Menéndez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos aquesta iniciativa Maitín Sant Cugat, per dir-ho d'alguna manera, de cazadores de mosquitos de Sant Cugat al món, podríem dir, en poc temps. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Homera santcugatenca Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels raïls del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt temps que treballaria ajudant a la gent canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. La santcugatenca treballa al parc de bombers de Falset i també ha explicat com va participar en les tasques de suport per la Dana a València, aportant el nostre plus de professionalitat i d'ajuda a tota la població. Així ho ha explicat en una entrevista a Cugat Media. I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, a Instagram i constantment als diferents butlletins horaris i a cugat.cat.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Media.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Media.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Continguts en xarxa.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema tan formidable amb què hem obert avui és In the Mood, una de les peces més representatives de l'orquestra de Glenn Miller. Per bé que no era pròpia d'ell, era una peça popular a la qual Miller li va imprimir un segell tan especial, tan personal, que la va fer seva per sempre més. I és que Glenn Miller serà avui el nostre protagonista. Glenn Miller no va ser mai un músic cinematogràfic. No va ser mai un compositor de Hollywood, però la seva música era tan brillant, era tan impossible mantenir-se indiferent quan sonava una de les seves melodies, que és lògic que el cinema no sols les utilitzés, sinó que fes aparèixer el mateix Glenn Miller amb la seva orquestra en algunes pel·lícules. Una d'aquestes pel·lícules va ser Sun Valley Serenade, Serenata de la Vall del Sol, que a l'estat espanyol va tenir l'imaginatiu títol de Tu seràs mi marido. Els primers anys de Miller van ser molt durs econòmicament. De fet, va abandonar els seus estudis a la universitat perquè l'únic que de debò li interessava era la música i s'ho suspenia contínuament. Però com que no tenia diners, es veia obligat a empenyorar el seu trombó i treballar en una benzinera per poder viure. Als 24 anys es va casar amb el seu amor de tota la vida, una companya d'estudis que es deia Helen, i li va regalar un collar de perles d'imitació perquè no tenia diners per a més. Però quan tenia 37 anys i la seva música sonava contínuament per ràdio, ell va regalar a la Helen un collar de perles autèntiques i també li va regalar aquesta melodia amb el mateix nom, Collar de Perles. De perles, un regal de Glenn Miller a la seva dona. No va ser l'únic gran regal que li va fer, perquè tots dos van estar sempre molt units. Ella no va ser mai una mera esposa que espera que el marit torni de gira. La Helen va influir molt a la seva carrera, fins al punt que és probable que ell, sense ella, no hagués arribat mai a desenvolupar el seu talent. Ho dic en el sentit que ell es delia per tenir una orquestra pròpia i fer que sonés amb un segell especial, un segell que fos inconfusible i li donés personalitat. Però es va abandonar la comoditat de fer de músic de sessió, de cobrar i no preocupar-se de res més, i va ser la seva dona qui el va sacsejar. Li va dir que l'havia decebuda. Li va dir que aquell no era l'home que l'havia enamorada amb els seus somnis artístics. I ell va reaccionar. L'any 1942, Glenn Miller va aparèixer en una segona pel·lícula titulada Esposes d'orquestra, que girava entorn dels embolics i les gelosies de les dones dels membres d'una orquestra. Però tot plegat era un pur pretext argumental per donar cobertura a Glenn Miller, que era el veritable reclam de la pel·lícula, de la pel·lículeta, més aviat dit. Si voleu gaudir de Glenn Miller cinematogràficament, us recomano Música i llàgrimes, del gran Anthony Mann. Aquesta pel·lícula explica la vida de Glenn Miller magistralment interpretat per James Stewart. Una de les grans melodies que sona a Música i llàgrimes és la que descriu la ruta d'un tren que surt de l'estació novaiorquesa de Pennsylvania, que passa per Baltimore i Carolina del Nord i arriba a Tennessee a l'estació terminal de Chattanooga. La cançó, és clar, es diu Chattanooga, xuxu. Mm-hmm.
Step aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version
of a really solid Tennessee excursion.
Pardon me, boy, is that the Chattanooga juju?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
Can you afford to board Chattanooga choo-choo?
I got my fare
and just a trifle to spare.
You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Chattanooga Choo-Choo, una cançó que va fer famosa internacionalment la ciutat de Chattanooga a l'estat de Tennessee. L'èxit va agafar Glenn Miller en plena Segona Guerra Mundial i ell, per raons patriòtiques, va decidir apuntar-se voluntari a la Marina per dirigir una orquestra militar i poder animar les tropes de les bases americanes. Aquesta decisió tenia mèrit perquè suposava renunciar als molts diners que guanyava cada setmana amb la seva orquestra. Però la Marina el va rebutjar i aleshores va provar sort a l'aviació, que sí que el va acceptar. Al principi, ell estava molt desil·lusionat perquè s'havia pensat que podria tocar les seves músiques. I, en canvi, li van dir que res, que es limités a dirigir l'orquestra, a tocar les marxes militars de sempre. Però, esclar, a Miller aquestes marxes l'avorrien i, finalment, transgredint una mica les normes, va aconseguir col·locar la seva música. I com que l'Estat Major va veure que amb aquells temes els soldats s'animaven, li van donar carta blanca. Miller va estar 2 anys a l'exèrcit fins que un dia de molt mal temps i boira, el 15 de desembre de 1944, el petit avió en què viatjava no va arribar mai a la seva destinació. Va desaparèixer. Dic desaparèixer en el sentit més literal del terme, perquè les restes de l'avió no s'han trobat mai, i encara menys el cos de Glenn Miller. En principi, com que no hi havia el cos, no podien declarar-lo oficialment mort, i li van amagar la informació a la seva dona durant 8 dies, fins al 23 de desembre. No podien allargar més perquè estava previst que el dia de Nadal Miller oferís un concert des de París que seria transmès per ràdio i ella l'escoltaria des de casa seva. I efectivament, el dia de Nadal, l'orquestra de Glenn Miller, dirigida per un amic d'ell, el compositor Jerry Gray, va oferir el concert. De tota manera, fixeu-vos-hi, no va ser fins al desembre de 1945, fins al desembre de 1945, és a dir, un any després, que Glenn Miller va ser reconegut mort oficialment. Van investigar, no van trobar res, i van decidir que l'accident havia estat fruit d'una combinació de 3 fatalitats. Un error humà, una fallada mecànica i el mal temps. En tot cas, Glenn Miller va morir molt jove, tenia només 40 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut en Roc Casas a les vies de so, i per tancar també aquest record a la música tan meravellosa que Glenn Miller ens va llegar, escoltarem el tema Pennsylvania 65,000, que ell va dedicar a la seva dona, a la Helen, el dia del seu aniversari. I és que el 65,000, el 65,000, era el número amb el qual ella telefonava sovint quan ell estava tocant el Cafè Rouge, que hi havia dins de l'hotel. El dia de l'aniversari de la Helen, Glenn Miller va portar en secret tota la seva orquestra a casa seva i van tocar a la Helen aquesta cançó, Pennsylvania 65,000. Fins la setmana vinent, amics.
Thank you. Pennsylvania 65,000.
En xarxa.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Continguts en xarxa.
Thank you.
I avui al POU volem parlar d'un estudi pioner liderat per l'Hospital de Bellvitge i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, conjuntament amb el Centre d'Investigació Biomèdica en Red d'Enfermedades Cardiovasculares, que ha demostrat que les eines de telemedicina poden transformar la gestió de la insuficiència cardíaca, una de les malalties cròniques més prevalents i amb més impacte sobre el sistema sanitari. Per parlar-ne, comptem avui amb el doctor Sergi Llun, coordinador de l'estudi Hermes, metge internista i expert en e-health de la unitat multidisciplinària d'insuficiència cardíaca. Doctor, primer de tot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per poder parlar de tots aquests avenços.
Doctor, la primera pregunta és obligada. Expliqui'ns com neix aquest assaig i quin era l'objectiu principal d'aquesta recerca.
Bé, com bé has comentat en la teva introducció, la insuficiència cardíaca és una de les malalties cròniques més prevalents al nostre entorn. Fins a més o menys al voltant d'un 2% dels catalans pateixen el que es coneixem com a insuficiència cardíaca. I tot i això, que és una malaltia molt prevalent, moltes vegades no és del tot coneguda, i el seu impacte que té en el sistema sanitari, com hem comentat, és molt important, sobretot pel que comporten les seves descompensacions. És una malaltia crònica que quan empitjora de forma brusca descompensa i això acaba portant el pacient a nivell d'urgències o que acaba ingressant en l'àmbit hospitalari. Tota l'atenció d'aquesta patologia, nosaltres ja la teníem organitzada des dels últims anys. Hem intentat canviar d'un model antic basat en la reactivitat als problemes a un model més proactiu mitjançant unitats multidisciplinars, unitats d'atenció a la insuficiència cardíaca, tant a nivell català com a nivell nacional. Però ja també ens mancava encara millorar el que comentàvem, aquesta proactivitat i poder-nos anticipar més als problemes. És aquí on va néixer ja fa uns anys l'interès d'incorporar solucions digitals que, òbviament, com a la millora de les tecnologies, també això ens ho ha permès, però tot això no tenia molta evidència de quin paper podia tenir integrar totes aquestes solucions digitals en aquests models d'atenció a la insuficiència cardíaca. I és aquesta incertesa on neix l'assaig clínic que recentment hem publicat, que és l'assaig clínic Hermes. Per tant, intenta resoldre aquest dubte i és veure si incorporar solucions digitals, en aquest cas tecnologia mòbil, per tant, una tecnologia molt senzilla, que poden tenir la majoria dels pacients, pràcticament tothom té un telèfon mòbil a casa i si no el tenen, doncs tenen una persona molt a prop que el pot entendre. Per tant, és una eina molt, molt senzilla i molt assequible, però no sabíem quin paper podia tenir jo integrat dintre dels models d'atenció a la insuficiència cardíaca. I això és l'assaig Hermes. És un assaig clínic que s'ha portat a terme en 10 centres a nivell de l'estat espanyol, 9 hospitals i un centre d'atenció primària, amb pacients amb atenció merament domiciliària del nostre entorn, en el qual hem avaluat l'impacte d'aquestes solucions digitals, en aquest cas la tecnologia mHealth, que és la tecnologia mòbil, comparat amb el maneig convencional, en pacients amb insuficiència cardíaca després d'un ingrés hospitalari.
Doctor, explicàveu en aquest estudi, no, en la nota de premsa que s'ha enviat als mitjans, que aquesta combinació de telemonitoratge i la teleintervenció redueix fins a un 70% els episodis de descompensació i un 54% la mortalitat cardiovascular en pacients amb aquesta insuficiència cardíaca crònica. No sé si són uns resultats que us esperàveu, perquè realment són uns números molt grans.
Diguéssim, són resultats que volíem, però ni en la nostra mirada més optimista podíem pensar que fos així. Però realment, el que havíem anat entenent d'altres estudis que potser no havien donat resultats tan positius, tot i no ser negatius, havien sigut resultats, neutres, no? Hem intentat veure totes les febleses que això I nosaltres pensem que hem tocat la tecla bona de que necessiten aquestes solucions digitals per realment millorar l'atenció dels pacients amb insuficiència cardíaca. El que fem és anticipar-nos als problemes. Ens anticipem als problemes amb variables que entenem, amb variables clíniques molt senzilles, com és pes, tensió arterial, pulsació i símptomes, i només amb això, i que el pacient es sent cuidat i atès permanentment, aquest impacte tan positiu. Clar, el que guanyem és molta proactivitat, perquè al mínim de dada alterada no cal que el pacient se'n doni compte, perquè a vegades inclús passa desapercebut un mínim d'alteració, que el sistema ja s'activa per evitar que això vagi més enllà. I amb això, clar, si amb això guanyes molt temps, anticipes molts problemes, i a l'anticipar molts problemes, òbviament, evites moltes complicacions que venen derivades. Aquest canvi en la mortalitat és clarament que evitem que el pacient entri en una espiral d'hospitalització, rehospitalització, que al final és el que implica aquest empitjorament al seu pronòstic.
Doctor, expliqui'ns una mica com funcionava exactament, no, aquest seguiment amb la telemedicina, i una mica què és el que havia de fer, no, el pacient des de casa.
El pacient, bàsicament, era molt senzill, perquè és un dels kits de la qüestió també de l'estudi, és que fos molt, el que ens agrada la paraula de user-friendly, no?
Sí.
Molt senzilla, molt amena, perquè el pacient es sentís supercòmode i ho agafés com un hàbit rutinari i habitual. Diguéssim, el pacient diàriament el que feia només despertar-se, o a la mateixa hora, al matí, era pesar-se i enviar el pes de forma automàtica per l'APP a la plataforma de l'estudi. També enviava les dades del tensiòmetre per pressió arterial i freqüència cardíaca. I, a més, contestava diàriament un qüestionari en el qual s'avaluaven qüestions de com si estic més si estic més cansat, si m'he ofegat una mica més, si he dormit pitjor, etcètera, etcètera. I això, aquestes respostes eren rebudes diàriament per l'equip assistencial. A part d'això, es feien uns contactes per videoconferència, visites per videoconferència, planificades segons com podem tenir les visites programades d'assistència presencial. En cas de que hi hagués algun dels valors de pes, pressió arterial o alguna de les respostes al qüestionari que estiguessin alterats, això generava una alarma en l'equip assistencial, i en aquell mateix dia l'equip assistencial contactava amb el pacient. De certa forma, s'avaluava, s'ajustava al tractament si era necessari, o es feia venir el pacient per ser avaluat en el cas que es detectés alguna cosa que requerís, òbviament, una atenció presencial. Amb això, òbviament, el que dèiem, amb això anticipem molts problemes, evitem moltes complicacions. Per què? Perquè guanyem en proactivitat, que és la clau d'aquests resultats.
Mm-hmm. Doctor, en aquest sentit, també volia preguntar-li per quins avantatges ha suposat aquest sistema, no? com ara comentava, no només pels pacients, sinó també per als professionals sanitaris que s'encarreguen d'estar pendent d'aquests pacients.
Pues molts avantatges. El primer, òbviament, pels pacients és que evitem visites presencials completament innecessàries. Donem equitat al sistema sanitari. Moltes vegades un dels problemes que tenim al sistema sanitari és que potser no arribem a pacients que no poden acudir o tenen més dificultats per anar a segons quines visites presencials, per problemes físics o això ens permet equiparar el sistema sanitari a tots els pacients i òbviament ens guanyem temps i ens anticipem molts problemes. Per tant, amb tot això, el pacient guanya. I a part d'això, el que veiem és que podem empoderar més bé el pacient, perquè el nivell d'autocura, que és la capacitat que té un pacient d'autocuidar-se en relació a la malaltia, també hem vist que millora. Per què? Perquè l'educació en aquest sentit de poder veure i entendre la patologia com un problema propi que he de cuidar-me perquè jo sóc responsable d'aquesta malaltia, això s'adquireix molt més amb aquestes solucions gràcies a aquest hàbit diari d'haver de fer tot això. A nivell del sistema sanitari, l'únic que requereix és organització. Uh-huh. I si ens organitzem, i com ho fèiem nosaltres, gràcies a tot l'equip d'infermeria, a totes les unitats d'insuficiència cardíaca gestionen gràcies al treball multidisciplinari entre facultatius especialistes i equip d'infermeria, doncs, només requereix una organització per tal de gestionar tot aquest sistema d'alarmes, però realment el que després ens descarrega moltíssim són visites presencials. Realment és virar una mica i redimensionar la nostra activitat envers a fer molta activitat, probablement més virtual en aquest sentit, per descarregar i moltes vegades visites innecessàries que en aquest cas no serien necessàries, uh-huh, perquè podem solucionar abans amb aquest entorn virtual.
Uh-huh. Doctor, també hi havia una part de l'estudi, no?, que obre la porta al desenvolupament de nous models predictius basats en intel·ligència artificial. No, avui en dia escoltem molt parlar de la intel·ligència artificial i al final, no?, es veu com es va aplicant en els diferents sectors de la societat. En aquest cas, com es podria adequar aquesta intel·ligència artificial, aplicar aquesta intel·ligència artificial en aquest estudi?
Aquest estudi, òbviament, com a intel·ligència artificial no l'utilitzàvem, però, òbviament, obre la porta a linkar els dos mons, entre el món, en aquest cas, de la mHealth, o la tecnologia més bàsica, a nivell de, junt amb la intel·ligència artificial, perquè tenim un munt de dades que les podem aprofitar, si les sabem utilitzar bé, en un entorn gràcies a la intel·ligència artificial, perquè ens pot amalgama de qüestionaris diaris, biomesures, símptomes, això ens pot donar peu a estudiar models, no?, com bé deies, models predictius de descompensació, veure quines són aquelles biomesures o quan es comença a descompensar un pacient, què ens ha d'alertar, això, i poder crear models predictius. Això pot ser molt útil en un futur. Tenim un niu, no?, de dades, això, que ens pot permetre un projectes molt interessants en aquest camp. Un cop ja sabem que realment aplicar aquestes tecnologies en el món real és útil.
Mm-hmm. I, doctor, ja per acabar, quina és la previsió de poder escalar aquest model a altres hospitals o territoris?
Bé, el primer de tot, nosaltres quan vam veure que els resultats ja eren positius i ja teníem ja bona experiència en tot el que vam fer al recorregut de l'estudi, ja vam anar desenvolupant la eina per poder-la aplicar ja en el món real a través de la mateixa aplicació de l'hospital, i des del novembre d'aquest any passat, del novembre del 2024, ja tots els pacients que ingressen per insuficiència cardíaca al nostre territori, a l'Hospital de Bellvitge i a la zona d'atenció primària i a Viladecans, ja s'està utilitzant aquesta aplicació mòbil en el dia a dia. Òbviament, perquè això acabi passant i sigui extès, necessitem que aquesta evidència, com la que nosaltres hem generat, altres evidències s'han generat similars i les properes que potser poden haver-hi en el camp de la insuficiència cardíaca, hi hagi canvis en el que són les guies de pràctica clínica, que són, al final, són la nostra bíblia del dia a dia. No? O sigui, és com ens harmonitzem a l'hora de treballar, ho fem a través d'aquestes guies, i aquestes evidències poden fer canviar aquestes guies. I a partir d'aquí és que, òbviament, és que els sistemes sanitaris vegin això com una oportunitat de canvi, per, primer de tot, per millorar el pronòstic dels pacients, millorar la seva qualitat de vida, millorar resultats en salut en tots aquests pacients, i, òbviament, el que han de veure és que també hi ha un esponjar molt més el sistema sanitari, perquè reduint tots aquests events clínics, el que fem això, òbviament, és esponjar l'activitat assistencial a nivell dels urgències, centres d'atenció primària, hospital, l'esponjem perquè evitem probablement visites, hospitalitzacions, visites a urgències, i això, òbviament, té un impacte a nivell dels propis pacients, del sistema sanitari, i a nivell d'un impacte a una reducció del cost sanitari molt important.
Doncs, doctor Sergi Llun, coordinador de l'estudi Hermes, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i per explicar-nos en més detall els resultats d'aquest estudi.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Continuïtz Continguts en xarxa.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
Fringe Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el fa Vescomptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Els CAPs, o el que és el mateix, Sant Cugat amb el poble sarauí, és una entitat sense ànim de lucre que treballa en projectes de cooperació als campaments de refugiats, projectes de sensibilització i ajut humanitari dins de la nostra població. Avui repassarem la seva trajectòria i actualitzarem la seva tasca. Ho farem amb la seva presidenta, la Neus Bosch. Què tal? Com estàs?
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Quants anys a la presidència?
Uns quants. Uns quants, sí, sí.
Des de quan?
Pues jo diria que ben bé des del 2007-2006.
Anem, et sembla, Neus, a l'origen de tot plegat, de tota aquesta història. Quan comença a néixer ESCAPS i per què?
Bé, ESCAPS, bueno, primer de tot, la primera vegada que es va... que des d'aquí la població, des d'aquí Sant Cugat, es va voler col·laborar amb el que és el poble saharaui, amb el seu projecte principal, que era Vacances en Pau, que es fa arreu de tot l'estat espanyol, va ser en l'any 97, que va ser en plan experimental, de veure com podia funcionar aquí i tal, que ho va muntar el Club Muntanyenc, amb famílies reduïdes del mateix Club de Muntanyenc. Donada l'experiència, que va ser superpositiva, llavors els mateixos pares van agafar i van dir, bueno, doncs això hauria de continuar, perquè ha sigut una experiència molt enriquidora pels nostres fills, pels nanos que venien i per tothom en general. Llavors van agafar i es va crear amb tots els pares com una secció dins del que era el Club Muntanyenc, que vam estar així un parell d'anys. El 98 no vam fer vacances perquè, bueno, era l'any que en teoria semblava de que els saharauis sortirien dels camps de refugiats i retornarien al seu territori, que no va ser així. I el 99, quan vam veure que tot continuava exactament igual, doncs vam dir, mira, obrirem doncs el poble i doncs tota la gent que tingui ganes de poder participar en aquest projecte, doncs que tingui l'oportunitat de poder-ho fer. I ho vam fer-ho així. Llavors, vull dir, de 6 nanos que havien vingut en el 97, el 99 vam passar a ser gairebé 12 o 13 famílies, sota el paraigua del muntanyenc, evidentment. I quan vam acabar aquell estiu, vam veure, al fer la valoració de que tot havia anat doncs molt bé, que era positiu continuar-lo a fer, doncs va ser quan nosaltres vam parlar, veient també la predisposició que hi havia de l'Ajuntament amb ganes de poder col·laborar i que poder tirar endavant doncs una sèrie de projectes, a part de Vacances en Pau, doncs va ser quan ens vam crear l'entitat.
I com van ser els inicis? Us vau trobar amb dificultats a l'hora de tirar endavant? No dificultats aquí per intentar doncs crear aquest grup amb projectes, amb idees. Després, quan ho heu volgut, traslladar a la pràctica, no?, tenint en compte la situació del poble saragüí allà.
Ja. Bueno, no, la veritat és que no, perquè, vull dir, ells han estat, clar, pensa que és un poble que està en els camps de refugiats, en un territori argelí, un territori que en són els seus, totalment inhòspit, vull dir que no hi ha res de res, per això se li diu la jamada, i ells el que volen és que la gent, les diferents entitats que es puguin formar o les diferents persones que tinguin ganes de poder col·laborar, doncs ho puguin fer. Llavors, ells estan oberts a qualsevol tipus de col·laboració, no? Per lo que és la banda de saharaui. Per lo que és la banda d'aquí, cap problema. Al contrari, nosaltres ens vam trobar super molt arropats per lo que és l'Ajuntament, l'alcalde que hi havia en aquell moment. Nosaltres també estàvem molt animats en poder tirar endavant i poder doncs ajudar un poble que veies que realment necessitava, perquè doncs tota la seva situació en què es trobava doncs era fruit d'una mala descolonització d'Espanya, no?
Des dels inicis, des de llavors fins a dia d'avui, així fent una pel·lícula ràpida, com ha evolucionat l'entitat?
Bueno, hem evolucionat doncs molt positivament, la veritat. Vull dir, ens ha fet molt forts, en el sentit de que, clar, el treballar sempre directament amb els saharauis i aquí també, doncs hem evolucionat en obrir a d'altres projectes, i això ha fet de que a poc a poc nosaltres anéssim doncs donant a conèixer també la realitat en què viu la població saharaui, perquè desgraciadament, si hem d'estar esperant de que els mitjans de comunicació doncs això puguin fer qualsevol referència a la seva situació, malament anem, perquè vull dir, són conflictes oblidats.
No és un tema d'actualitat, no?
Exacte, no és un tema d'actualitat. I llavors, doncs, bueno, nosaltres en aquest aspecte ens hem trobat, doncs, estem contents perquè penso que estem fent una tasca que podíem fer-la potser més, segurament, però de moment anem fent tot el que podem.
Actualitzem una mica quina és la situació al Sàhara, és a dir, com viu actualment el poble saragüí?
A veure, el poble saragüí continua vivint, mal vivint, diria jo, en camps de refugiats. Fa 50 anys, pràcticament, vull dir, aquest any farà 50 anys que estan vivint en aquesta situació. És una situació d'extremes necessitats, vull dir, no hi ha l'aigua corrent, com sempre, però, i que tampoc poden sortir d'allà, perquè, vull dir, estan en conflicte encara, i el problema que hi ha, doncs, és que la gent jove, doncs, està molt cansada de poder de viure en aquesta situació. Actualment, doncs, ells el que tenen, a part de dir que són refugiats, que estan en campaments, jo ja diria que això ja estan en assentaments, perquè és lògic, ells el que volen intentar sortir d'allà. Si tenen algun membre de la família que està a fora dels campaments treballant amb el que sigui per ajudar a la seva família, doncs, bueno, han agafat i llavors què fan? Intenten viure de la millor manera possible, que és el que faria qualsevol persona, no? Però és una situació, doncs, força complicada i molt, molt, molt cansada per la gent que està vivint allà.
De quantes persones, de quanta població estem parlant que es troben aquests camps de refugiats?
Pues jo diria que de 150.000 potser en aquests moments. Vull dir, clar, molta gent ha marxat, ha intentat marxar, com qualsevol persona migrant, i doncs, bueno, això ha fet que rebaixessin, no? Vull dir, abans hi havia molta més població infantil, ara la cosa també ha canviat. Vull dir, per què hi havia més població infantil abans? Doncs perquè un dels seus objectius era intentar mantindre el que era el poble saharaui, no? Que no hi hagués, doncs, el problema de que desapareixés, no? Però, clar, quan s'han donat compte que això fa tant de temps, que això està durant realment, doncs arriba a un punt que dius, escolta, he de treballar, he de buscar-me la vida, he de lluitar per intentar tornar als nostres territoris o al nostre país, i, bueno, i així estan, que és un conflicte que no hi ha manera que pugui tirar endavant.
No ha evolucionat en tot aquest temps?
No evoluciona.
Parlem dels projectes que teniu i en què hi participeu directament. Dèiem, teniu projectes d'assistència i de cooperació. Vacances en Pau, que va ser l'origen de tot, és un programa que encara es manté.
Bueno, nosaltres aquí a Sant Cugat no. Des de fa un parell, des de la pandèmia, pràcticament nosaltres no agafem famílies o no portem nanos perquè vagin en famílies. Per què? Pues perquè hi ha d'altres projectes que duem a terme amb què, clar, arriba un punt que a tot arreu no s'hi pot estar. Nosaltres tenim una vinculació molt, molt directa amb Rubí Solidari, també que, bueno, gent que porta, doncs, Vacances en Pau i que està dins del que és la junta directiva de Rubí, doncs són voluntaris nostres a la resta de l'any. Llavors, clar, arribem a un punt que Vacances en Pau es fa, pues, que nosaltres no podem assumir-ho. Llavors, qualsevol cosa que hi hagi, són qualsevol família que estigui interessada en poder participar, doncs, d'aquest projecte, que és realment val la pena, vull dir, poder-ho fer, doncs el derivem normalment a Rubí, que moltes vegades, doncs, les activitats que ells fan les fem conjuntament dins del que és amb els nanos del nostre pis.
I quants infants acostumaven a venir quan fèieu aquest projecte de Vacances en Pau?
Ui, no havien arribat a venir 20, 20, 20 i tants, Déu-n'hi-do, uns quants nens.
I quants dies estaven aquí?
Dos mesos, amb l'objectiu principal de que poguessin sortir durant aquests dos mesos de la calor infernal que fan els campaments, poder tenir unes revisions mèdiques normalitzades a lo que és un infant, i també, doncs, que també poguessin conèixer, doncs, d'altres aspectes, d'altres parts del món, amb què a la millor podíem conèixer només a través d'algun llibre, no? Havíem vist amb algun llibre dels que ells tenien per poder estudiar i tal, no? Poder veure, doncs, la realitat, una altra realitat.
I en què consistia? Ells convivien amb una família, però des de l'entitat els organitzàveu algun tipus d'activitat conjunta?
Sí. A veure, ells vivien amb la família. Normalment el mes de juliol, perquè sempre venien a finals de juny, principis de juliol, el mes de juliol era per anar-se adaptant a la família, malgrat que la família tenia, abans ja s'havia fet, doncs, trobades, doncs, per anar informant i anar preparant a la família perquè quan vinguessin els nanos no els hi vingués molt de sobte, no? Sinó que sapiguessin ja ben bé com tenia que anar. Però el mes de juliol anaven, a part de les revisions mèdiques que les portàvem entre les famílies i nosaltres, anàvem després a casals d'estiu. Per què? Perquè s'anessin integrant també amb els nanos d'aquí Sant Cugat, no? I que poguessin anar fent diferents coses. Llavors, el mes de juliol, el mes d'agost, no. El mes d'agost ja era un mes totalment amb què podien anar, anaven amb les famílies, amb els llocs de braneig que anaven, doncs que pogués fer les sortides que feien cada família, no? El mes de juliol sempre ens trobàvem un cop a la setmana o dos, o depèn, perquè és que a vegades podíem, vull dir, espontàniament sortien, ens trobàvem per les tardes en algun parc per poder fer doncs alguna activitat conjunta, per poder parlar les famílies i nosaltres de veure com anava, a fer un seguiment. I bé, però ja dic, mai és allò de dir, aquí tens una criatura, no, sempre estàvem conjuntament.
Anem a un altre dels projectes, el pis per a infants malalts. Aquest el continueu mantenint?
Sí, aquest és el nostre projecte estrella, per dir-ho així, no? Per què dic estrella? Dic estrella perquè doncs, és un projecte, primer de tot, que es fan aquí. És un projecte que nosaltres evacuem nens malalts en situació de molt risc, vull dir, són nanos que realment en allà als campaments no es poden intervindre o no es poden atendre ni els campaments ni fins i tot a vegades Argèlia. I llavors, a través del seu ministeri, perquè bueno, els campaments és un poble a l'exili, amb els seus ministeris, amb tota la seva infraestructura de qualsevol país, no? Doncs nosaltres, a través del Ministeri de Sanitat dels campaments i les comissions mèdiques que baixen d'aquí, de tot l'estat espanyol o a vegades d'altres països, doncs en allà s'elabora uns llistats de nanos que estan malalts que necessitarien unes evacuacions. Llavors les cases de malalts, en aquest cas la nostra, doncs ens posem en contacte amb ells o ells es posen en contacte amb nosaltres i llavors a partir d'aquí evacuem els nanos que realment ho necessitin. Abans d'evacuar, què fem? Abans d'evacuar, doncs parlem, presentem tots els informes mèdics que hi hagin a la Generalitat, al Departament de Salut. Ells són els que donen l'okay, que són realment, que vull dir, són nanos que ells veuen que realment això es pot atendre. I a partir d'aquí, un cop ja tenim el vistiplau de la Generalitat de Salut, llavors nosaltres doncs, ens posem en contacte amb tota aquesta altra documentació, amb la DGAIA, amb Estrangeria i amb el Consolat Espanyol a Argel. Quan ja tenim totes aquestes quatre branques ja autoritzades, doncs llavors és quan ja evacuem la criatura. I llavors ja venen aquí a la casa. Ja normalment ja se'ns han assignat algun hospital de referència perquè es pugui tractar i llavors, doncs, bueno, endavant.
Quin tipus de situacions pateixen? Quin tipus de malalties?
Doncs diverses. Pràcticament les que més últimament anem tenint són les de cardiologia, nefro, també, i diferents cirurgies que en allà doncs, no es poden dur a terme, no? Les de cardiologia, per què? Doncs perquè, bueno, hem tingut a vegades alguna criatura, doncs hem estat bastant apretadet, no? De que veies que la cosa anava amb una certa urgència, i llavors els mateixos cardiòlegs, per exemple, en un cas molt concret, els de Vall d'Hebron, doncs, clar, al veure que nosaltres estàvem allà i tal, es van interessar pel projecte, i llavors, doncs, bueno, ells baixen un cop a l'any, fan un diagnòstic dels nanos que realment tenen una patologia important i que que és urgent intervindre, i llavors ens ho passen a nosaltres, i per això tenim més de cardiologia. Per què? Perquè ells mateixos ja són els que intervenen.
Ara mateix teniu algun infant al pis?
Sí, en tenim quatre. Quatre, i d'aquí, no ho sé, posa-li un mes, no ho sé perquè no se sap mai quan venen, perquè, clar, el desplaçament no és fàcil a vegades, és complicat, perquè, bueno, això depèn de la companyia argelina. I, a més, nosaltres aprofitarem els vols de vacances en pau, nanos que venen aquí a Catalunya, ens en vindran 6 més. Vull dir, són nanos que ja han estat aquí, menys un no que és nou, és un nano que, vull dir, ja tenim l'autorització de la Generalitat i tal, per començar ja tots els seus tractaments, però la resta són nanos que ja han estat aquí, que fins i tot s'han tingut que quedar per allongar l'estada en diferent temps, pues, per intentar doncs, resoldre la seva situació. I ara aquest any, o millor dit, l'any passat, se'n va poder anar als campaments i al tornar, bueno, ara tornaran per veure realment com ha anat aquest any, com ha estat, i donar-los ja l'alta ja definitiva, i llavors doncs, ja bueno, l'expedient sanitari d'aquesta criatura doncs, ja arxivar-lo.
Neus, des que va obrir aquest pis per infants malalts, quants han arribat a passar per aquí?
Molts. Jo et diria que més de... sobre uns 120-150, potser, moltíssims. Uns en èpoques molt més... amb més temps, d'altres, doncs, en períodes més curts. Però, clar, pensa que el pis està obert des del 2010, fa 15 anys. Llavors, amb aquests anys, mai ha estat buit, mai. Sempre hi ha hagut unes... bueno, uns 7 o 8 nanos, vull dir, de promig, excepte l'època de la pandèmia, que en teníem 4 o 5, i ara, i aquest any. Per què aquest any només 4? Vull dir, des del setembre fins ara, o des de l'octubre fins ara. Doncs perquè les intervencions que es tenien que fer eren una mica complicades, i llavors, doncs, clar, a vegades has de parar una mica i d'atendre aquestes necessitats tan urgentes que hi han. I que, a més, sabien perfectament que aquests altres que ara han de venir, doncs se'ls tenia que donar ja l'alta, amb la qual cosa dius, escolta, fem-ho així, i a partir d'ara els vindran tots la resta, i llavors al setembre ja n'hi ha d'altres que estan també en llista per poder venir aquí. I esperem, doncs, que, bueno, això es continua.
Sí, sí, ja veig.
És continu, és continu. No parar.
Tinc entès que teniu un altre projecte, que és un àpat diari?
Sí.
Però això es fa directament això, allà,
aquest
no?
Aquest es fa als campaments, sí. Aquest és a través de... nosaltres, l'any 2000, Sant Cugat va signar un conveni d'agermanament amb una població, una petita població dels camps de refugiats, que és bueno, que està dins el campament de Dagla i que és l'Argup. Per què l'Argup? Doncs perquè els primers nanos que van venir aquí a Sant Cugat eren d'aquesta població. Era una població de les més llunyanes i doncs vam pensar que era una població que ho necessitava. Llavors, doncs, es va agafar i cap al 2000... el 99 o així, van baixar la regidora que hi havia en aquell moment, doncs, de cooperació i d'altres persones, per poder veure les necessitats que hi havia, no? En aquell moment es havia patit una forta tempesta de sorra i havia destruït totalment el que era l'escola Bressol, que seria el que seria doncs, l'escola d'infantil nostra, no? I ens van demanar que es pogués arreglar. I van dir, bueno, doncs ho fem. L'arreglem i, a partir d'aquí, el nostre compromís és el col·laborar any rere any amb alguna cosa d'aquesta escola que vosaltres necessiteu. Una de les coses més importants que es va valorar era de que, si els nanos tenien un àpat diari, doncs això, com que no és obligatori l'escolarització fins a partir dels 6 anys, doncs van dir, bueno, si aquí es dona un àpat diari, això es pot fomentar de que les criatures vinguin més a l'escola, que els professionals puguin exercir les seves professions, amb que es creï uns hàbits doncs, molt més saludables per a les famílies, i, bueno, doncs i ho van fer-ho fins al dia d'avui. O sigui, nosaltres cada any agafem una quantitat que assegura doncs, un àpat diari, que és l'esmorzar, i això es fa a través de la mitja lluna roja, la Creu Roja, com la Creu Roja espanyola, però la mitja lluna roja argelina. Uh-huh. I molt bé, de moment doncs, funciona perfectament.
Algun altre projecte?
Aviam, nosaltres amb el pis, el que sí que hem fet doncs, és posar-nos en contacte, o millor dit, s'han posat en contacte diversos centres educatius, amb el que, bueno, a partir de quart d'ESO i primers de batxillerats i tal, han de fer unes hores de voluntariat. Uns li diuen les APS, un TCR, depèn del centre, no? I doncs ja fa uns quants anys que ens van demanar la possibilitat de poder venir alumnes de diferents centres a poder fer, perquè nosaltres els expliquéssim el nostre projecte, juntament amb d'altres entitats, i que ells, si volien, si escollien el nostre, doncs que poguessin venir a fer algun projecte al pis amb els nostres infants. I ha anat estupendo, ha anat perfecte. Vull dir, des de fa ja, no et sabria dir, potser fa 5 o 6 anys, vull dir que tenim conveni amb escoles tan públiques com privades del municipi i de fora del municipi, vull dir, de Barcelona també, de Rubí i d'aquí Sant Cugat. I la veritat és que funciona molt bé. Fins i tot nanos que en el seu moment van venir a fer doncs aquest projecte amb nosaltres, continuen venint de voluntaris a l'associació. I molt bé.
Ells el que fan és un voluntariat, o sigui, venen a col·laborar amb vosaltres...
Sí,
el que
nosaltres el que sí que fem amb aquest tipus de projecte, els expliquem el perquè d'aquest pis, no? I per què estan aquests infants aquí el temps que calgui, no? I llavors nosaltres el que sí que els hi demanem, els hi expliquem d'on venen, de lo que ells doncs estan habituats a tenir, la seva cultura i tot, i a partir d'aquí són ells que han d'elaborar un projecte, vale? Per què? Doncs perquè a vegades sí que si, per exemple, tenim algun nano doncs, que està ingressat i se'ls diu, escolta, necessitem a veure si podeu venir a fer doncs, alguna estona de companyia i tal, venen també. Això també ho fan, però a banda de lo que és el seu projecte. I llavors aquest projecte que ells han elaborat, a final de curs, és avaluable i l'han de presentar amb alguna sessió en què allà es presenten tots els projectes doncs, que s'han fet.
Per tant, de voluntaris, aneu ben servits?
Déu-n'hi-do, sí.
Tenim
gent jove, que són aquests que normalment venen a fer les hores aquestes de les APSs, tenim gent que ens ve a fer, doncs, que col·labora amb les necessitats de la casa, ja sigui doncs, anar a comprar, anar a fer qualsevol altra tasca que es pugui necessitar al pis, llavors amb els metges, mestres, em refereixo, és acompanyar els nens al metge, i mestres que també venen perquè els hi fan una mica de suport, perquè evidentment aquests nanos venen aquí i la majoria no tenen ni idea de l'idioma, i llavors doncs, necessiten alguna col·laboració, alguna ajuda, no? I ja dic, vull dir que tenim uns quants.
Hem comentat al principi que ESCAPS és una entitat sense ànim de lucre, però a partir de tot això endavant necessiteu suport, i no només mans, sinó també econòmic.
Sí.
De qui rebeu suport?
Aviam, nosaltres rebem suport amb un conveni que tenim amb l'Ajuntament, que normalment és bianual, i amb d'altres activitats que nosaltres podem fer i puguem treure doncs, alguna col·laboració econòmica. També doncs, de diferents empreses o de diferents entitats, diria així, de què poden fer, que ens poden ajudar doncs, amb qualsevol cosa material que la millor puguin tenir que a nosaltres doncs, ens faci falta, no?
I si algú volgués col·laborar amb vosaltres en els vostres projectes, amb la vostra entitat, com ho pot fer?
Doncs mira, posant-se en contacte amb nosaltres, amb el telèfon al 606-385-107, per correu electrònic, escaps, scaps@hotmail.com. I seran benvinguts de la mida que es pugui, que es vulgui i que sigui, doncs, necessària.
Una última qüestió. Com veus el futur del poble sarauí? Penses que algun dia arribarà una solució?
Ojalà. Però en aquests moments la cosa està complicada. Està molt complicada perquè el que és Marroc està rebent molt suport de diferents països, de Estats Units, França, i llavors, doncs, clar, els saharauis, la població és petita, encara que hi hagi gent doncs, que també es pugui pugui ajudar i tal, doncs, aviam, viure en aquesta situació és molt complicada i és molt... cansa molt, és molt esgotadora, i llavors arribarà a un punt que no ho sé. La veritat és que nosaltres som bastant pessimistes. No haig de dir una cosa per una altra, perquè veiem que això que començava a ser un, bueno, un exili, doncs, pensat en que podria ser curt, i fins i tot nosaltres, que quan hem anat als campaments ja fa anys, doncs les persones grans deien, t'ensenyaven els baúls, no? Les caixes, aquella pel·lícula que havia fet la Sílvia Munt dels baúls del retorn, nosaltres els hem vist, o sigui, hem vist les caixes que portaven, que et deien, no, no, és que jo quan torni a casa meva, doncs tornaré a posar i tornaré a emportar i tal, i que han passat ja gairebé, és una tercera generació, i que no hi ha manera de poder tirar endavant, i que fins i tot, doncs, bueno, hi ha hagut èpoques de tregua, però hi ha hagut èpoques, doncs, que qualsevol petita cosa ha encès alguna... el foc, i que, bueno, i que desgraciadament, doncs, mira, fa uns quants mesos també vam comentar que un dels primers, el primer nano que vam tenir aquí a Sant Cugat al pis, que era un nano que estava malalt, doncs quan es va posar ja bé, que va retornar als camps i tal, doncs quan va haver-hi el conflicte del Guerguerat, que és un pas molt petitó entre Mauritània i Marroc, doncs que això era saharaui, doncs es van, bueno, van posar, van tirar, es va fer militar, van tirar un dron i desgraciadament el van matar. I això, doncs, no hi ha una solució de moment.
Esperem que algun dia, sí, arribi una solució per al poble saharaui. Neus Bosch, presidenta d'ESCAPS. Moltíssimes gràcies per passar pel programa.
Gràcies per vosaltres.
Fins aquí arriba el Faves Comptades d'aquest dimarts, que obre la setmana. Gràcies a tots. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves